Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, per la Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Riubó, de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. És la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Obert per vacances.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona, jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sample. En calma, brother, que ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestionen. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em sent. Però avui ja passa del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema.
Ai, que sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i totes gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
Bon dia, no,
que
com en coneixes, Maria.
Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
Doncs mira,
és com molt estiuenc, no? Recull molt el rollete d'estiu, digues.
Absolutament, amb aquesta cançó Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients fans i fanàtics, entre els quals m'hi inclot de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
No, sí, tenim àudios i tenim comentaris al reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al reel, així ho podem davallant tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu: una caleta des del mar. I jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler. Per tant, jo crec que això és un planàs.
Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de... Som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
no,
tant que
clar,
sí.
Clar, clar. No ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
Exacte. I després, deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
Ah, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaria, justament avui no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
Em sembla
sí,
fantàstic.
Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol a casa, tenim una basseta i veig l'interpàs entre que se'n van les oranetes i venen els ratpenats i comencen a veure, és un moment fantàstic.
Tens ratpenats a la bassa bevent?
Sí, sí,
això
tant.
És
bueno,
un moment molt Disney,
tant,
eh?
Tant. Sí. És fantàstic, és fantàstic.
Que xulo.
Sí, sí. Mira, i ens han arribat alguns àudios, te'n poso un que és bastant original perquè ens fa tot al llarg d'un dia què seria per ell el millor pla. Ens parla en Jordi. Escoltem.
Bon dia, Obert, per vacances.
Bon
He de dir que el millor plan d'estiu sempre és i serà el fet de fer platja, dinar, migdiada a la platja, sí, banyar-se, a casa dutxar-se i sopar. I això en repetir durant 3 setmanes seguides. Se't passa tot.
No està malament, eh? No està malament.
M'ha agradat això d'això i repetir.
I repetir, i un dia rere l'altre.
Però fixa't que ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
Exacte, i a la platja.
Oh, i a la platja.
Tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany, escoltem-la.
Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix. Se'n
repeteix coses, i... eh? Petits sí. plaers de la vida.
I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que es diu viatjar a Groenlàndia. Pim-pam.
No està mal, Pilar. També bé.
Sí.
Sense pizza... Sense pizza, que no vingui.
Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem fer recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, connectar-se, i tothom acaba apostant per la platgeta i algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
exacte.
No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
Sí. I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol.
Sí.
Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar amb els de que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
Fantàstic.
Nota.
Fantàstic. Allà estarà, que tenim un àudio, ja veureu.
Ai, que bé, fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Eric Rossí, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora, i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia, i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running, i per tant ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Eina Mallol, que ella és comunicadora.
Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i per tant em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8 i mitja, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites cales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Padel Surf, com explica l'Àlex Rodríguez, que hi és guàrdia civil.
A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer Padel Surf i caiac. Aquests són les meves dues activitats preferides de l'estiu.
El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plats que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, especialista en atenció a la diversitat i psicòloga.
El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeleologia. L'espeleologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori?
Ens ho explica l'Esther, de Viatges Mestres. Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap un lloc o cap un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-Amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre a la nostra manera.
Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament. Per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, 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 molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que a Altafulla hi ha un local mític i especial, va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors, allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural en fi, que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui bé, s'ha publicat un llibre que de fet es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria.
Una presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
Home, i tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només sí, quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
aquesta
no
tarda.
Demà. Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic, i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
Bon dia i molt, molt, molt agraït a vosaltres de tindre'm aquí.
Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol, que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè no, el Faristol sigui un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber també, no? I, però clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat a aquestes parets. I vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït alguna llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona, estava a Barcelona, i tenia un amic, Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc que quedar jo.
De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat, deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva, que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg. Parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
Jo crec, els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, li agrada molt Itàlia. Jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys. Vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests. I vaig descobrir això que les cases, la història té vida, està present. Quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquests estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dolcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
És una filosofia.
Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li dona la volta, i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra, perquè les coses tenen vida pròpia, no?
Però Eduard, una cosa que té molt bon el faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses estades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, eh? Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig jugar a la casa, no? I al cap de... Jo explico també el llibre. Al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia de fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte, resulta que no és per criticar, però és, bueno, no diré el nom, però altres llocs aquí, que tot és vidre, l'alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern ha de ser, s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè respectar l'estil original.
El faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
Sí.
Explica'ns aquesta aventura.
Bueno, un dia estàvem, els primers anys jo volia fer jazz, no? Però ja vaig donar compte de que era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i es muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra esperant un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, dic, i com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, si resulta, això ho explico al llibre, però bueno, ho explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat, vivia a Salou, tenia una casa a Salou, es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final me diu, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no t'hi quedar, i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
Déu-n'hi-do.
I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
Sí.
El Segarra i el David Nello, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a la Torre d'en Barra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no vas anar? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, després... clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no existia internet. Quan va sortir internet vaig investigar, no?, vaig pensar aquest Mal, i resulta que no surt cap Mal baixista dels Black Sabbath. Llavors...
Et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència d'aquest fet fortuit...
No, va tindre cua, perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no? M'han vingut, escolta, i el Mal aquest, perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular, en dos o tres mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, eh? De menjar i...
Déu-n'hi-do. I intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
sí?
Deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i a Agustí Martí per totes aquestes històries i que, de fet, la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
I tant, avui a 8:15, una abraçada.
Una abraçada.
Obert per vacances.
Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens en triïn un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.
Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el Cap de Pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el Camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el Cap de Pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de turisme de Tortosa.
Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors ja ha conegut ja a l'edat mitjana pont. És l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava un de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de Barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre Mar i Saragossa és el pont de Barques de Tortosa. Era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la Corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de Barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, com sempre la guerra de successió, se construeix una primera fortificació, que ja serà el Cap de Pont. Aquesta fortificació en la guerra de successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El Cap de Pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de Barques. El Cap de Pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queden poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del Cap de Pont. I i es podia veure com esta construcció era monumental.
El Cap de Pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies. Hi transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble. Facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
Sí, aquesta part visitable, el Cap de Pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies, i hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del Cap de Pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
Amb el pas del temps, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació. Va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present. Perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del Cap de Pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Camp de Pont, i el barri de la Creu, fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un tot, és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest gran de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'esta trajectòria, d'esta tradició, d'esta experiència.
Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també donar valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantindre les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra certesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla del segle, de final del segle XVI, pues encara més, no? Veus la tradició i la bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri i la ciutat.
El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat. Avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat del barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat ser amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar, a la cuina, amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.
L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna en retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenia d'especial les seves receptes?
Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li ajudava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar, em deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així, i la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així, vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia el just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però llavors no. Llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
Com diríem ara, un de reaprofitament.
Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar, doncs, esbergènies, pebrots, el que fossaves, tot això, i ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que ens omplís la panxa, que ens ven a tipàs i que no ens costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies i fer greixonera.
I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
La greixonera és el pa que ens sobrava, que no ens sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si ens tocaven dos llesques per migdia, ens menjaven tot. Però sempre hi havia algun gonet de pa i la meva àvia anava guardant aquests gonets que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la greixonera, avui es diu menja, farem una greixonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell a estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous, com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyera, i llavors anaves, també hi posaven sucre, per exemple, tantes cullerades de sucre, i ho tastaves.
Perquè això és dolç.
Sí, és un pastís.
Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
Pues l'he feta de totes les maneres, tenien quartos per anar buscant enciamades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
Perquè també es pot fer amb enciamades.
Amb els croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
Això mateix.
I que ho puguis ràpid.
I res de passar-ho per minipini ni res. Han de quedar bocins, esmicolats.
Que es vegi el tros.
Com si fos menjar per les gallines.
Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
Ai, que bonic! La Neus Bou des de la companya Baja de Premià del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda. I com sempre, en el tram final del programa, connectem amb els companys de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
No passa res.
Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, correcte. Festa del Renaixement.
Correctíssim. A partir de demà, dia 16 i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I bueno, en declaracions arreu de Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament no, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
I bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
A Guissona, terra lleidatana.
Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana, i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, sí, però del 2024.
Ah, no és l'actual, eh? No. Encara ningú se'ns despisti.
Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
¿Por qué no eliges esposo?
¿Qué salvaje quieres por padre?
Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
Soy la esposa de Ulises.
Bueno,
és Ulises, no?
Sí, sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem l'idea amb un documental amb Regustet Brasiler.
Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler.
Sí, sí, está apareciendo una mía música.
És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
Serà tot nova dia, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
Correcte.
La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol, a 9:45 de vespre, al cinema Montgrí. Però, sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia, aquesta que comentava, de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vilacases.
Agafeu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, O Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, a Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
Sí, sí, són les tres propostes, simplement dir això, que el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
Fins demà, adeu.
Adeu. Són els Manel, és el mar, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
mitges,
molt bé.
Ho fem tot a mitges.
Ara, jo soc més de Zoo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
Absolutament, però bé, és igual. Bueno, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs, a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
Torna a sortir la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però...
Sí.
Molt.
Has de trobar una bona platja.
Però vagin passant, adéu, adéu, anar-los sí, sí. Fora, no?
I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí?
Sí,
va,
sí.
Doncs posem una que no és de platja.
És un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria. Què més podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
Amb els mojitos...
Bon estiu.
Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que tenim la Montse i la Maria, què més vols?
És que és impossible, pla, amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
Sí, sí, les anem d'anar apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò amb vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
Aquí tothom a la ràdio, i tant,
a
que
fitxar,
sí,
hem estat
aquest obert per vacances.
Molt bé.
Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
Ai, sí, mira, ja me n'oblidava tu.
Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
Oh, que bé! Que bé! Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
Correcte.
Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor, perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
Vinga.
Mira, ja el tinc. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins demà i a llegir.
Si hi ha vents i passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no fessin camí molt lluny d'aquí a l'altra banda.
Sense temps de dir-vos gairebé res més, simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raimat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els Dog Tips. Fins demà.
La xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.